Guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes a un nou guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, de què ens parlaràs avui?
Doncs avui haurem d'agafar el microscopi.
El microscopi?
Sí o sí, sí o sí, eh? I és que deixem enrere aquest món macroscòpic, és a dir, les coses que veiem a simple vista amb ull nu, i ens anem directament al microscopi, perquè avui anem a parlar dels virus.
Ah, carai, ara ja amb aquesta fred que fa també és temps de virus, eh?
És temps de virus, eh? I els últims anys han sigut més que notícia els virus. Podem dir que sempre són notícia, perquè fan epidèmies i causen greuges importants de salut comunitària, però venim de fa no pocs anys que, bé, per poc ens n'anem ràpidament per culpa d'un virus especialment.
I tant, doncs som-hi. Anem a parlar d'aquests virus.
Mira, primer de tot t'he de dir que ja saps que sempre fem classificacions i ho encasillem tot bastant, i en el cas dels virus ho tenim molt complicat. Per què? Perquè, bé, no són éssers vius, en podríem dir. Són agents infecciosos acel·lulars.
Carai.
Acel·lulars ens diu que no són cèl·lules.
Exacte.
Que no són cèl·lules. Ara veurem el que són. I els científics els han classificat, o sigui, han apartat tots els altres éssers vius i els han posat dintre un calaix, que són els acitota.
Llavors estan solets en aquest grup.
Estan solets. Estan solets. La paraula virus, evidentment, té una etimologia llatina i fa referència a verí o substància nociva.
O sigui, això ja ens ho diu tot, no? Ja ens diu que aquests virus són dolents per nosaltres, pel nostre cos.
Són dolents, són que causen, bé, que causen enfermetats, no? Que causen coses dolentes. Els virus, de fet, podríem dir que han estat els grans desconeguts de la microbiologia durant anys i panys. Per què? Perquè no va ser fins a finals del segle XIX i principis del segle XX quan els investigadors van posar llum en aquesta foscor, no? En aquest calaix que no se sabia ben bé d'on venien. Es considera a Martinus Beijernik com a descobridor del primer agent víric l'any 1899, just a cavall, del segle XIX i segle XX, el qual va agafar el testimoni del científic rus Dmitri Ivanovsky, que alhora es va fer valdre del filtre inventat pel francès Charles Chamberlain, un filtre per poder aïllar aquests virus, no?
I per tant estudiar-los, no?
Agents infecciosos. Els virus, com dèiem abans, han estat un misteri durant molts i molts anys, fins que el treball d'aquests biòlegs i microbiòlegs va descobrir que els virus es tractaven d'unes estructures moleculars compostes per cadenes d'ADN o d'RNA, d'àcid desoxiribonucleic o àcid ribonucleic, i envoltades de proteïna, d'una estructura de proteïna. Per tant, no són cèl·lules, com hem dit, són estructures o agents infecciosos, amb una mida que pot variar entre els 20 i els 300 nanòmetres de diàmetre.
Per tant, són molt, molt, molt petits.
Molt petits, molt microscopis i molt petits. Amb la particularitat de que aquests agents infecciosos depenen sempre d'una altra cèl·lula, bé sigui bacteriana, vegetal o animal, per replicar-se. És a dir, per sintetitzar nous virus i tornar a infectar noves cèl·lules. És el seu mecanisme de reproducció i d'infecció. És a dir, necessiten una cèl·lula per poder viure.
Carai. O sigui, s'han de posar sobre un animal o sobre una persona?
Sobre una cèl·lula bacteriana, vegetal o animal. Pot ser de diferents tipus. Posen sobre la cèl·lula, perforen la membrana cel·lular, no?, i entren dintre del citoplasma o del nucli, fins i tot, per poder replicar-se i poder crear nou virus i així anar infectant noves cèl·lules per ser aquest agent infecciós. En els virus hem dit que estaven que dintre tenien les cadenes de DNA o de RNA, aquestes poden estar formades, les cadenes d'ADN, per dues cadenes o una cadena d'ADN. Hem dit que l'ADN era aquella doble hèlix, que
sí,
també vam
exacte.
Parlar en un guaita, que va ser descoberta, bueno, per l'equip de Watson i Crick, ho posem entre cometes, perquè hi havia una senyora que les havia descobert abans o les havia pogut fotografiar abans.
Però això que s'invisibilitzen, moltes vegades, les dones en aquest món
sí,
de la ciència.
En Watson no va morir no fa molt, aquest científic. Per tant, com dèiem, a les cèl·lules formades per DNA tenen dos cadenes o una cadena senzilla, i la replicació dels virus es produeix dintre del nucli de la cèl·lula.
Uh-huh.
O sigui, travessen fins al nucli i allà es produeix la replicació. Per què? Perquè el nucli és on està situat el material genètic, és on està situat a l'ADN.
Uh-huh.
En canvi, els virus amb ARN, que també poden estar formats per cadena doble o cadena senzilla, la replicació té lloc al citoplasma, perquè uh-huh. el ARN està situat al citoplasma, no està situat al nucli. I aquí és on entrem, en, per exemple, cèl·lules animals també, cèl·lules vegetals, però també moltes cèl·lules bacterianes.
Uh-huh.
Per tant, com hem dit abans, els virus no estan considerats com organismes vius.
Perquè no tenen cèl·lules, no?
No. La majoria dels científics els exclouen, per tant, de la classificació biològica, aquelles classificacions que hem dit abans. Però, de totes maneres, s'han de classificar d'alguna forma.
Clar, perquè això és el que us agrada.
Alguna mena, no? Ara mateix hi han reconegudes 16.213, entre cometes, espècies de virus. Qui posa els noms és el Comitè Internacional de Taxonomia de Virus, els científics que d'allò, que són viròlegs, és a dir, un viròleg és el biòleg, és l'especialitat que estudia els virus.
Uh-huh.
Algunes fites dels descobriments dels virus són, per exemple, als anys 30, quan es va aconseguir aïllar, cristal·litzar i fotografiar el virus del mosaic del tabac. És un virus vegetal, que aquest virus serveix com a estudi de base dels virus. És allò que ens diu el conejillo de Índies, allò que en genètica és la mosca del vinagre, per exemple, en els virus seria el virus del mosaic del tabac, que és el que s'ha fet la majoria d'experimentació. El 1931 es va aconseguir cultivar el virus de la grip, i el 1949 el de la polio. El 1963, el de l'hepatitis B, i el 1983, l'equip de Luc Montagnier va aïllar per primer cop l'VIH, és a dir, el virus de la sida. Un dels misteris més importants és l'origen dels virus.
Carai,
a la biologia, perquè, a diferència dels animals o plantes, aquí tenim un problema molt greu, que els virus no deixen fòssils.
No, clar, si no tenen estructura
cel·lular,
sí,
i estructura, no deixen fòssils. Tot i això, la comunitat científica podem dir que treballa amb tres hipòtesis principals.
A veure.
I com acostuma a passar en ciència, potser no és vàlida una d'elles, sinó que són vàlides...
Carai, això pot ser, no?
De totes tres. Doncs va, primer... Tenim la hipòtesi del virus primer, que és un cas de coevolució. Sosté que els virus van aparèixer abans de les primeres cèl·lules o al mateix temps i serien descendents de les primeres molècules autorreplicants de ARN que flotaven en aquella sopa primordial. Coevolució. Després hi ha una altra hipòtesi que se'n diu la hipòtesi de l'escapament, que proposa que els virus són fragments d'ADN o d'ARN que es van escapar dels genòmens d'organismes més grans, com bacteris i cèl·lules complexes. Serien com els gens rebels que van aprendre a moure's entre les diferents cèl·lules.
Carai, aquells... Sí, sí, van dir, nosaltres no necessitem una cèl·lula, sinó que ens movem per allà mig.
Ens ho fem a la nostra bola.
I l'última?
La hipòtesi de la regressió o degeneració, que suggereix que els virus van ser antigament petites cèl·lules que vivien com a paràsits dins de cèl·lules més grans. Perquè, de fet, això dels virus és un model de parasitisme, a l'anar de cèl·lula en cèl·lula.
Clar.
I replicar-se. Amb el temps van anar perdent els gens que no necessitaven, com els de la reproducció autònoma, fins que van quedar reduïts a un simple paquet d'informació genètica. I van continuar aquest parasitisme celular, en podríem dir, necessari per la seva replicació. Diem parasitisme perquè necessiten sí o sí les cèl·lules, no poden viure sense el d'allò, vale? Hem parlat dels virus, parlat del que són els virus, què es consideren, de què estan formats, d'aquella càpsula proteica amb el material genètic al seu interior, que necessiten les cèl·lules per replicar-se, que van a les cèl·lules, aterren, inserten el material genètic, es reprodueixen dintre la cèl·lula, i el que fan és que molts cops provoquen la lisi celular, que trenquen la cèl·lula per deixar escampar els minivirus altra vegada perquè infectin noves cèl·lules, eh? Per això és tan nociu i per això un virus, evidentment, ens pot arribar a matar, no? Ens pot arribar. Clar, però arribem a un punt, amb tot aquest descobriment dels virus, tot aquest aïllament, tot aquest allò, que per combatre aquests virus s'inventen les vacunes.
Exacte, les vacunes. Eh? I què són les vacunes?
Són, bàsicament, un entrenament militar per al sistema immunitari.
Entrenament militar.
Entrenament militar, eh? Entrenament militar perquè les defenses, que és els cossos de seguretat que tenim dintre del nostre cos, puguin actuar la propera vegada que entri el virus.
Exacte, estiguin entrenats.
Estiguin entrenades, eh? Ensenyar el cos a reconèixer i combatre un virus específic sense haver de passar per la malaltia real. Quan el teu cos rep una vacuna, el sistema immunitari reacciona davant d'unes peces claus anomenades antígens, que són com la cara del DNI del virus, allò de què ponen tu de DNI, pues això. I el procés segueix aquests passos. Primer de tot, el reconeixement. Les cèl·lules immunitàries detecten la presència d'un intrus, que és el component de la vacuna, que normalment són els mateixos virus atenuats, o sigui...
Per tant, una vacuna porta el virus mig mort.
Porta el virus mig mort, tocadet, perquè no pugui fer molt.
Perquè no pugui fer molt de mal.
Perquè no, si no ens estaríem fotent el virus directament. Per tant, el virus ha d'estar una mica tontadet perquè els anticossos aquests, els antígens, els reconeixin i les defenses hi puguin actuar. El segon pas és la producció d'anticossos. El cos fabrica les proteïnes específiques, anticossos, que són les que bloquegen aquest virus, les que ataquen contra el virus, no? I el tercer pas és la memòria immunitària. El cos crea cèl·lules de memòria si en el futur el virus ens intenta entrar, el sistema ja sap exactament com és, i l'elimina, evidentment, abans que pugui causar aquests danys.
Per tant, aquestes cèl·lules de memòria s'encarreguen de recordar, no?, com s'ha d'eliminar aquest virus.
Ah, evidentment. De vacunes n'hi ha de diferents tipus. Hi ha les atenuades, que és, com he dit abans, que utilitzen un virus viu però debilitat, perquè no causi la malaltia. Per exemple, la triple vírica, la del xarampió, paperes i rubeola. Hi ha les inactivades, que el virus està mort o destruït per productes químics, per exemple la de la polio o la de la grip, i de subunitats, que només utilitzen una part del virus, com la proteïna de la seva superfície, la càpsula aquella que hem dit que venia amb la proteïna, per exemple la hepatitis B o el virus del papiloma humà. Hi ha unes vacunes que et sonaran molt, que són les de l'ARN missatger.
A veure.
Que aquestes es van posar de moda fa molt pocs anys, el virus de la Covid-19. Del Covid-19. En aquest cas no porten virus, donen instruccions a les cèl·lules per fabricar la proteïna del virus i generar defenses.
I aquestes van crear per primera vegada amb la Covid-19 o això n'hi havia abans?
Es van crear per la Covid-19. El que passa que d'aquí també tenim aquelles vacunes retrovirals que s'anomenen de retrovirus, que són les vacunes i la medicació que s'utilitza, per exemple, pel virus del SIDA, que no és vacuna perquè no existeix encara la vacuna o per l'EVIH, però sí aquests retrovirals per impedir que el virus faci
efecte.
Que es desenvolupi. Un altre tipus tenim les del vector viral, que aquestes també van sortir amb la del Covid-19, per exemple la de l'ARN era la de Pfizer i la de Moderna, recuperem, eh?
Els noms, sí, els noms. En aquella època tothom ja sabia els noms de les vacunes, eh?
I la del vector viral utilitzen un virus inofensiu com a taxi per portar el material genètic del virus perillós al cos. En aquest cas seria unes altres vacunes, les de l'AstraZeneca, que és la del Covid-19, i la vacuna de l'Ebola. També.
Per tant, aquestes utilitzen un altre virus.
Un altre virus. Utilitzen un virus inofensiu, com un taxi, com un missatger, no?, per portar el material genètic del virus a perillós al cos.
Per tant, hi ha molts tipus de vacunes diferents.
Hi ha
molts
tipus de vacunes diferents. Algunes fites, per exemple, en les vacunes, és el 1937 de la de la febre groga, que va ser desenvolupada per Max Taylor, que va ser Premi Nobel, la de la grip per Thomas Francis i Jonas Salk, la de la polio, que és aquella inactivada que hem vist abans, per en Jonas Salk, i el 1963 la del sarampió per John Enders.
Doncs, Sergi, moltes gràcies per aquesta explicació exhaustiva dels virus, les vacunes i ara aquests últims apunts de fites d'aquest món.
I la importància, evidentment, de la vacunació per el que diem de la immunitat de grup. Per, ara, per exemple, fa pocs dies, o aquest cap de setmana, o la setmana passada, s'ha donat a conèixer que el sarampió torna a ser endèmic a Espanya. Pels casos que hi ha tan importats com gent del país que no s'ha vacunat.
Per tant, aquesta importància, sí, de la vacuna. Doncs gràcies, Sergi. Ens retrobem un altre dia en un altre guaita.
Fins al guaita que ve.